Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. 12 i 20, com sempre, ben puntuals. Estem a divendres, portes del cap de setmana, però ja al mes de febrer, dia 2 de febrer del 2018. Hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. Primer de tot buscarem la previsió meteorològica. Amb la nostra informació de servei farem una repassada de l'actualitat informativa. Estarà amb nosaltres avui Òscar Ordeig, primer secretari del PSC a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Recordarem que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador, el Melomalo de l'Andrés Rodríguez. Estaran amb nosaltres avui el Xavi Roma i el Jaume Piqué del grup Arlo, del grup Lleidatà Arlo, perquè demà mateix presenten sobre l'escenari al Cafè del Teatre el seu segon treball. I amb tot això i la proposta del Joan Bellmunt, directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240 amb propostes d'oci i el divendres de cine, parlant de les estrenes de cinema. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on acabem de proposar-te moltes activitats de cara al cap de setmana. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua encara el cel molt ennuvolat, sobretot al Pirineu, amb nevades més probables cap a la Vall d'Aran, de fins a 5 centímetres de gruix més avui en aquest sector, la Vall d'Aran, 10 centímetres de gruix a la resta de zones del Pirineu. En altres comarques, poc a poquet anirà disminuint la nuvolositat al final del dia. Les temperatures, doncs, avui al Pirineu baixen, a la resta, en canvi, pugen, amb màximes de 10 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 9 graus a Tàrrega, 5 a la Seu d'Urgell i 1 grau sota zero a Vic. Ella. Pel que fa al vent al Pirineu, continuem amb tramuntana, que dona intervals forts, ratxes molt fortes d'uns 80 km per hora, mentre que la resta del vent que tenim és més suau, més variable, amb predomini del vent del nord-oest. Demà al Pirineu es mantindrà encara el cel molt ennuvolat, amb precipitacions, nevades per damunt d'uns 300 metres, tot i que la cota de neu tornarà a pujar fins als 1.000. Esperem, doncs, recollir altre cop nevades de fins a 15 centímetres de gruix al Pirineu, a la Vall d'Aran, al llarg del dia, i a la resta només hi trobarem alguns intervals de núvols. Les temperatures variaran poc, tot i que la màxima podria pujar més al Pirineu. Aquesta nit tornarem a repetir glaçades a la meitat nord, ja que esperem arribar als 8 sota zero al Pirineu, Prepirineu i a la Vall d'Aran. La mínima marcarà 1 grau a Lleida, 1 sota zero a Balaguer i Tàrrega i 5 graus sota zero a la Seu a Viella. El vent al Pirineu bufarà de nord-oest amb ratxes molt fortes encara, de fins a 80 km per hora, i a la resta tindrem un vent de l'oest que bufarà més suau. Diumenge, núvols, que deixaran precipitacions al Pirineu de Lleida, altre cop més probable a la cara nord, a la resta de comarques de Lleida. Tampoc no descartem alguns ruixats ocasionals amb una cota de neu que es mantindrà entre els 600-800 metres. Tampoc no han de variar gaire les temperatures aquest diumenge i el vent bufarà una mica de mestral al principi a la meitat sud. Després anirà fluixant.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
12:23 minuts, estem a principi de mes, per tant parlem de l'atur, que ha pujat amb 391 persones al gener a Lleida, el major augment en aquest mes des del 2015. En termes anuals, la desocupació disminueix en 1.224 persones, el retrocés també més baix en qualsevol mes des de l'octubre del 2014. Amb crònica política, Dante Pérez anuncia que deixarà l'alcaldia de Gimenells i abandonarà la política. Ipcena denuncia la retirada de dos nius de cigonya dels contraforts de la Catedral Nova de Lleida i comença la campanya per presentar les sol·licituds d'ajudes directes de la PAC 2018. I abans de parlar d'esports, avui tenim un convidat aquí als estudis. Està amb nosaltres l'Òscar Ordeig, que és el primer secretari del PSC a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Òscar, què tal?
Hola, molt bon dia, Ricard. Gràcies.
Després també, sempre... Jo soc fatal per cares i per memòria. I sempre que ve l'Òscar o qualsevol convidat... Escolta, com et presento? Com ho torna a notar? I ara, com fèiem el... Escolta, presenta'm així, però afegeix també... diputat, pare, persona...
Com em presentes? Presenta'm bé. Com tu vulguis, però sí, sí, no sé. A vegades, escolta...
S'ha de fer de tot.
I s'ha d'explicar una mica també de les persones, doncs, escolta, a part de la presentació oficial, també una mica explicar també altres temes que segurament que els oients els interessarà.
Sempre he defensat que un polític de l'àrea que s'encarregui hauria de tenir una vinculació personal o professional amb aquella àrea per a vegades saber de què parla. És a dir, la persona que està vinculada a sanitat, que tingui o una carrera de metge o d'infermeria o que sàpigui d'això. Si estàs amb tema de família i canalla, que siguis pare o mare.
Jo ho he defensat sempre. Ja sé que tampoc no vol dir que hi hagi d'entendre més que una persona que potser no té fills i que sigui una excel·lent gestora de propostes i d'activitats, doncs, de cara a la família.
No, Ricard, jo, perdona, però jo crec que no hi ha fórmules escrites, perquè hi hem vist gent molt especialista en un tema que són uns dirigents desastrosos i, en canvi, i viceversa. Per tant, jo el que dic, la meva vinculació amb el territori és, jo crec que hi ha d'haver una vinculació emocional, de dir, que tu t'agradi el que fas. Jo crec que el nostre territori és molt extens i qualsevol persona que vulgui representar mínimament el nostre territori el que ha de fer és molta carretera, molts quilòmetres, anar a veure les entitats, les associacions, els ajuntaments, voltar molt i fer entendre al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats o fins i tot a Brussel·les, fer entendre que aquí hi ha un territori molt ric, molt divers, que té moltes oportunitats, però que requereix d'uns recursos públics i d'uns projectes que facin que la gent tingui uns mínims de serveis públics i d'oportunitats.
Justament aquí anàvem, i és que seguim immersos en el tema s'ha batejat com a tema procés. Jo crec que ja seria tema de formalitzar govern, que és una cosa que hauria de ser tan òbvia, però que de moment no tenim govern, però hi ha gent que necessita que s'agilitzin processos, que s'agilitzin ajudes, que s'agilitzin activitats de les administracions públiques i que en depenen d'això i que a hores d'ara estan amb una incertesa total.
Sí, jo crec que podríem fer aquí un llarg etcètera dels molts infinits temes de la Generalitat que estan bloquejats, paralitzats o que hem perdut oportunitats, des de l'agricultura, el que dèiem de les ajudes a les llars d'infants que no es paguen i que ara una sentència ha dit que s'han de pagar, des de la falta d'inversió en carreteres, des de la falta d'inversió per crear noves empreses, ajuda als emprenedors, tots els serveis directes que van a les famílies, la sanitat, per tant tenim tants reptes que estem deixant en un calaix, que, i des de l'oposició podem reclamar-ho, però el que també hem de demanar és que els ciutadans ho exigeixin i quan es va votar que també votin pensant en això. Jo crec que el procés ha arribat al seu final o ha arribat a un punt d'inflexió, però jo crec que tots estem ja col·lapsats de procés, així no podem seguir, s'ha vist que hi ha tantes coses que no funcionen, que no hem anat enlloc, i ara el que cal és demanar, si us plau, una mica de sentit comú, aprenguem dels errors i fem un canvi. Deies de la política, de què s'ha de tenir per fer política, home, jo crec que cal tenir, s'ha de tenir les coses clares, t'has de creure el que fas, però alhora també jo crec que ara toca el moment de ser valents i dir les coses clares, i els independentistes ara veiem com un surt a dir, potser ens hem equivocat, l'altre surt, no podem tirar per la via unilateral i saltar-nos les lleis, ho diu el Junqueras, ho diu la Marta Rovira, ho diu el Torrent, ho diuen alguns del PDeCAT, doncs, ostres, sisplau, siguem valents.
És aquest el punt d'inflexió que creus que està passant? Jo crec... el que hem fet fins ara, tirar pel dret, no ha funcionat?
Totalment d'acord, totalment. Hi ha un punt d'inflexió, que és el fracàs de la via unilateral. Nosaltres ja ho havíem advertit de les conseqüències nefastes pel país i també pels principals protagonistes, i ho hem vist per les seves famílies. No és una bona notícia que estiguin a la presó, no és una bona notícia que hi hagi inhabilitacions, però ho havíem advertit, i ara resulta que aquests, que són els principals culpables de que això hagi passat, són els primers també de mirar cap a un altre costat. En tot cas, ara, com que no es posen d'acord, ara sí, ara surten les diferències de criteri, però en tot cas és evident que no podem lluitar contra la llei de la gravetat, contra el sentit comú i contra que de l'enfrontament, la ràbia i el rancor no en surt res de bo. Qualsevol família, persona, empresa o polític que actuï amb rancor, que actuï amb la ràbia que actuï amb acció-reacció, com que em tracten malament, doncs jo tiro per la via directa, com que no sé què, jo desobeeixo, com que no sé quantos no m'entenen, doncs jo no escolto o ataco també els altres. Això no va enlloc i s'ha demostrat, i saltar-se les lleis no és una opció. La reivindicació sí, el treballar i lluitar pel teu poble sí, però amb les normes que ens hem dotat. Ningú entendria que tu, a través d'un sistema de joc, et serveixis, aconsegueixis el poder, i quan tens el poder, llavors et carregues aquestes mateixes normes que t'han fet president.
Òscar, des del PSC, quina sortida creieu que s'ha de seguir per aconseguir un govern? És a dir, hi ha sobre la taula la teleinvestidura, la presidència virtual i d'altres històries que no estan fent que tot el sector independentista s'estigui posant d'acord. Des del PSC, quina solució apoyaríeu o quina creieu que és la més efectiva?
Primer de tot, deixar d'enganyar la gent. S'està veient que cada vegada els hi costa més enganyar i fer combregar la gent en rodes de molí. Ja ningú es creu lo de la investidura telemàtica, ni ells mateixos, ni els del PDeCAT, ni molts del PDeCAT, ni molts d'Esquerra ja ho estan dient. Per tant, deixar d'enganyar i feu un govern. Qui té la responsabilitat de fer govern, a no ser que diguin el contrari, són els partits independentistes, que tenen majoria d'escons però minoria de vots. Per tant, els únics que poden fer un govern són ells, a no ser que vulguin obrir una nova via i diguin, doncs mira, escolta, potser el que hem de fer és converses amb tothom, d'aparcar la via unilateral i obrir una nova etapa de la política catalana. Nosaltres, tant de bo, això és ser una mica il·lus, però jo crec que aquí la fórmula més el que nosaltres creiem que passarà és que els partits independentistes faran govern però dintre el marc de la llei i obrint una nova etapa per l'independentisme, però evidentment respectant les lleis. Nosaltres què ens agradaria? Pues, home, pues que s'obrís pues, una nova etapa en la qual es parlés entre tots els partits polítics i intentéssim no crear blocs ni fronts, sinó que es poguessin fer pactes bilaterals entre els diferents, entre el que pensa diferent pel bé del país. La confrontació i els blocs només ens conduirà a fracassos i només ens conduirà que una part de la societat estigui enfrontada amb l'altra i nosaltres, com que ens sentim al mig d'aquests blocs, doncs el que farem és treballar per intentar trencar-los, dinamitar-los i intentar que jo no pacti amb tu, Ricard, en funció de quin bloc estiguis, sinó en funció del que pensis i en funció del que proposis, i que si haig de pactar amb un altre, doncs pugui pactar amb un altre. Jo crec que aquí és el millor favor que podríem fer. Avui sentia també en un mitjà de comunicació que deien Catalunya no són dos blocs, la societat catalana no són dues maneres de pensar, són moltes sensibilitats, diversitat, pluralitat, i això és el que ha de representar l'arc parlamentari i els diferents acords que hi hagi. Qualsevol que no vulgui anar amb aquesta dinàmica li pot servir durant un temps, però evidentment acabarà fracassant. El procés ha fracassat, els partits que han defensat l'estratègia unilateral han fracassat, però també ha fracassat el PP i també ha fracassat Ciutadans, perquè tot i guanyar les eleccions amb diputats, evidentment l'estratègia de l'enfrontament, del no posar solucions sobre la taula, té el recorregut que té.
Cada setmana podríem quedar amb l'Òscar i qualsevol altra persona per parlar de política, perquè això va canviant cada setmana. Òscar Ordeig, primer secretari del PSC a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, i diputat, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, Ricard, a disposar.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. I aquest cap de setmana visita'ns a la fira Lleida Ocasió.
12:33, parlem d'esports. Lleida va fer oficial ahir, el Lleida Esportiu, que Bojan se'n va a la Premier. Lleida ha traspassat el davanter d'origen serbi al Brighton per 3 temporades. L'operació amb totes les variables podria arribar a superar, per exemple, el milió d'euros, tot i que ara es treballa perquè pugui acabar la temporada amb el Lleida Esportiu. I això ja saps què vol dir, Doncs que connectem amb el diari La Mañana, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días. Redactor en cap del diari La Mañana i, a més, el responsable de que tota la gent que llegeix el diari estigui al dia de pràcticament tots els espectacles o activitats relacionades amb el món dels espectacles i, concretament, de la música en directe que té a veure de les comarques de Lleida. Andrés, ¿cómo se presenta el fin de semana musicalmente hablando?
Como siempre, y por mucho que yo diga que esto es un muermo de ciudad, es por la gente, no es porque no se hagan cosas.
Sí, señor.
Cosas, ya ves que cada semana estamos machacando de que hay un montón de ofertas.
Bueno, pues dime unas cuantas,
vamos,
a ver si
venga,
yo...
vamos a nuestro café del teatro, que es que no falla nunca. Tenemos esta noche a la Soul Machine, que presenta su disco una nota a la nevera. Esto es Soul. Y luego hay una sesión en el línea con el Cisco Kid para continuar la fiesta. Tenemos el sábado una gran cita con Arlo, que presenta su segundo disco. Se ha convertido, el grupo Leridano se ha convertido ahora en sexteto.
Los tengo aquí entrando en el estudio. Van a estar pues, aquí con nosotros en unos minutos.
Muy interesante este segundo trabajo. Se titula Música Fuera de Tiempo. Y que se podrá adquirir con la entrada por 15 euros, puedes entrar y llevarte el CD, lo cual no está nada bien, no está nada mal. Y finalmente tenemos también en esta sala un tipo muy interesante que es de Zaragoza, que estuvo en Tachenko, que se llama Bigot, que acude el domingo a las 8:30. Pero también tenemos otra cita importante en La Boite, porque empiezan los conciertos conmemorativos del 13 aniversario de esta sala, que es la sala más antigua de Lleida, que funciona, porque si tenemos en cuenta que empezó en el 78 como Trilla, y luego, luego fue la Melody, y desde hace ahora 13 años se llama La Boite.
Casi que ya nada, explicamos... ya, 13 años, casi 13 nada. Años.
Sí, sí, además fíjate, pues mira, yo les gano, con el Pepe Marín les ganamos, porque ahí estamos desde hace 13 años, desde que empezó La Boite. Y que ya aclaramos aquí de que había que pronunciar tal como se escribe para evitar confundir con la cantante triunfito que llamaba Virginia Lavoine.
Nada, La Boite, venga.
La Boite, sí señor. Y bueno, más cosas, tenemos al Joan Isaac en el café, en la cafetería Slavia el sábado por la noche. Y también tenemos, pues fíjate, está en salas pequeñas como el Zappa, el sábado por la noche también a las 10. Viene una banda que se llama Jam Band, que son de Sudanel, hacen rock and blues, funky, etcétera.
Bueno, pues hay cosas, hay más, también.
Lo
que no tenemos es tiempo, pero bueno, que la gente busque y vaya a los locales y que se disfruten con la música en directo. Vámonos con el Melo Malo, Andrés, que lo podemos leer siempre en las páginas del periódico La Mañana, pero además los viernes aquí en Herrera en Cope, Lleida, en Ricard Álvarez, lo podemos escuchar. Así que Andrés, a ver, el Melo Malo de esta semana.
El Caliqueño Rock llega a su edición número 13 como festival consolidado que en los últimos años se ha elevado a referente a nivel estatal. La organización ha sabido mantener las ilusiones intactas para seguir tirando adelante este certamen en el que predominan las propuestas de punk rock, pero que en esta edición extiende sus brazos más que nunca a otros proyectos más cercanos al metal, sin olvidar a los grupos legendarios de rock and roll. El cartel contempla un total de 38 bandas que se distribuirán durante 3 días, 7, 8 y 9 de junio, en pleno corazón de Juneda, un entrañable municipio vecino a la capital, cuyos vecinos se muestran encantados con la invasión de jóvenes que llenan sus calles durante este festival. 9 formaciones estarán el jueves, 10 más el viernes y las 19 restantes el sábado, que será la jornada más potente y para la cual estarán habilitados 2 escenarios, el central en el campo de fútbol y el otro en el Parque Alegría. Por este segundo espacio desfilarán las bandas más metaleras y la descarga se abrirá con una simpática sorpresa, como es la de las jovencitas de 12 a 15 años, Fancy Candy Girls, que ya demuestran maneras a tierna edad, como el año pasado ocurrió con los Ramoninos. Los nombres propios se pueden comprobar en el cartel, pero hay de todo un poco, desde los habituales Non Servium o El Último Que Cierre, a Gatillazo o Sociedad Alcohólica, pasando por los grandes Angelus Apátrida, Inmute, Hamlet o Sutagar, y los internacionales The Addicts y The Casualities. El cartel no deja indiferente a nadie, porque abarca un amplio abanico de preferencias a precios muy ajustados. Esta nueva entrega del Caliqueño Rock llega cuando hace 10 años se despidió para siempre el Senglar Rock de Lleida, que daba vidilla a les bases en una ciudad tan triste como la que nos toca padecer, por mucho que se presuma de capital. Este mismo cartel que propone desde Juneda, si se concentrara en ese lugar que fue tan paradisiaco, seguro que llamaría a muchos otros festivales, como ya ocurrió en su día. Pero aquí nadie está por la labor, y el parque municipal sigue estancado a la espera de un proyecto que ni siquiera contempla la instalación de al menos un escenario para realizar eventos al aire libre. Vaya muermo de ciudad. Oh yeah. Descarado, ¿eh?
Esto lo
comentamos.
Esto lo comentamos en fuera de micrófono y es verdad, ¿eh? Yo también lo estoy reivindicando porque ahora aún se está a tiempo. Ahora
sí,
aún
exacto,
se está a tiempo.
Ahora se está a tiempo, sí.
Andrés, buen fin de semana.
Igualmente, en la vida, oh yeah.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ja estem a divendres, ara l'any 2018, però nosaltres el que fem és recordar què passava tal dia com avui, un 2 de febrer de l'any 93.
Doncs comencem parlant de l'oli. Ja sabeu que ara estem en la campanya de l'oli, s'han fet també les fires de l'oli aquí a les nostres contrades. Mm. Doncs bé, fa 25 anys, les Borges Blanques estaven estudiant sancionar a la venda d'oli a baix preu. Algunes cooperatives havien venut per sota de la xifra marcada. La demanda d'oli superava l'oferta de la campanya 93. El Consell Regulador es volia reunir properament per prendre decisions. Dic 93 perquè ja sabeu que la campanya s'obre a finals del 92, se va obrir. Uh-huh. Normalment s'obre a partir de primers de novembre i llavors, clar, la campanya en què es vendria l'oli a l'any 93. També l'entrada de l'AVE a Lleida condicionava la variant nord. El Ministeri d'Obres Públiques i Transports no havia decidit encara on es creuarien. Estava previst que els projectes definitius, tant de l'autovia com del traçat de l'AVE, estiguessin acabats a la tardor del 93. Un estudi posava de manifest que Lleida tenia que tenir un aeroport abans, atenció, amics meus, abans del 2025.
Ah.
L'informe el va fer l'Institut Català d'Estudis Mediterranis. L'Eix Tortosa i la Seu per Tàrrega també era prioritari a partir del 2025.
Ah.
Bé, sortosament va ser molt abans.
O sigui, a l'any 93 estaven fent plans ja per l'any 2025.
Exacte, exacte. Tant per la carretera, per la Tàrrega,
de veritat que
l'Eix Tortosa i la Seu per Tàrrega i lo de l'aeroport del Guaire.
Aquestes coses, després mirades amb el temps, fan riure i tot, eh?
Bé, doncs també la comarca del Segrià tenia en aquells moments notícia, perquè l'índex més alt dels mals tractaments era precisament a la nostra comarca, a la comarca del Segrià. Un total de 47 dones van denunciar agressions durant l'any 92. Al Solsonès i a les Garrigues no hi va haver cap denúncia. Els últims 5 anys, 656 dones van denunciar agressions. Recordin que estem parlant de fa 25 anys. 656 dones, que no són poques.
Això estem parlant de fa 25 anys, mm-hmm, com bé apuntes, i veiem que també és un
continua,
tema...
Continua, és un xorro.
Que jo no sé què cara hi passa, que no hi ha manera.
No, res. Això continua i, per desgràcia, continua. I acabarem ja aquesta setmana amb festa.
Bueno.
Això és més bonic.
Sí.
La població de Torà va recuperar la tradició de la festa del Brut i la Bruta. El col·lectiu de joves podran reviure les llegendes d'abans de la Guerra Civil. La celebració coincideix amb els actes propis del Carnestoltes. L'historiador Joan Bellmunt va contribuir decisivament a fer realitat aquesta iniciativa.
El nostre Joan Bellmunt.
El nostre Joan Bellmunt, el nostre company.
Mari Carmen Salvador, bon cap de setmana.
Igualment per a tothom.
Altre cap de setmana en el que tindrem música en directe a Lleida. Ja sabeu que per molt que diguin, per molt que hi hagi aquella llegenda, a Lleida no es fa res. No, a Lleida es fan moltíssimes coses i d'això ens n'encarreguem nosaltres cada setmana de parlar-te de tota l'agenda de les activitats. I una de les... és la nineta dels meus ulls, ja sempre. El tema de la música. Música en directe, ja sabeu que és una d'aquelles experiències que sempre us dic que s'ha de provar. I si no ho has provat, prova-ho de veritat. I aquest dissabte, per exemple, tindreu una oportunitat
d'un grup ja de músics de Lleida experimentats, que saben el que es fan i que per tant és garantia de sortir amb bona cara del concert. Avui estan amb nosaltres el Xavi Roma. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Jaume Piqué. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I vosaltres, des de fa dos treballs discogràfics, us coneixeu com a Arlo.
Sí, és el mateix, correcte.
Perquè més cap enrere, doncs, amb més d'un nom, eh?
Vaja, vaja.
Afortunadament, vull dir, perquè a vegades la gent diu, no, és que quan canvien massa de grup és un problema, no?
Bueno, tot canvia la vida.
Clar, per això dic... Doncs ja teniu segon treball, el tenim ja a les plataformes digitals, el tenim amb CD i properament el tindrem amb vinil.
Sí, el vinil encara no ha arribat. Ens hauria fet gràcia i il·lusió tenir-lo per la presentació, però la fàbrica de vinils és més lenta i amb el Nadal per mig, que hi ha molt volum de fabricació, doncs no ha estat possible.
Música fuera de tiempo.
Sí.
De tiempo, no de tempo.
De tiempo, sí.
De tiempo. De tiempo, i hi ha una cançó que fem ahí un amago que és de tempo, també.
Sí.
Que és molt bonic.
És una, sí, és el concepte d'una mica del disc.
Quin denominador comú heu seguit amb aquest segon treball?
Bé, és un disc més conceptual, de cançons, perquè és el que ens agrada, però una mica més conceptual a nivell temàtica i de missatge, no? Una mica el text i la portada, tot va lligat amb resumir, parlem una mica d'Outsiders, de... tornem una mica a la generació beat i una mica el que reflexa el que sentim i com vivim el món, no?
Cançons pròpies?
Sí, cançons, lletres que fa el Xavi. Hi ha una de les lletres que no és del... Bueno, sí, hi ha una de les que no és del Xavi, que és del Marc Vicenç, que de fet ja l'havia gravat el Xavi, no? El primer disc de
sí,
Rosas Rojas.
Sí, és una cançó que vam fer a Rosas Rojas, la lletra, amb Apostes de Carmina és d'en allà, i aquí la vam revisitar canviant amb una altra música, canviant tota la manera de fer-la i l'estil, i va sortir així. Mira, assajant un dia et surt, ho posem a tocar i va sortir la cançó, ens va agradar i la vam gravar.
Mm-hmm. Per cert, ara que dius aquest Rosas Rojas, un grup mítica dels anys 90, uh-huh, de Lleida, abans de l'entrevista en parlàvem de la venda de discos, de com està canviant tot plegat. Avui en dia parlem de les plataformes de streaming, però a la seva època prop de 10.000 discos amb Rosas Rojas.
Sí, llavors la venda de discos era molt, molt alta, també vam tenir molta campanya de promo amb el primer i el segon sobretot, i això es notava en les ventes. No ho notàvem nosaltres massa a la butxaca, perquè suposo notar les discogràfiques. També era una mica contraproduent, perquè quan havien arribat amb unes xifres de venda en la qual suposo que sortien els números, afluixaven la promo i això... Doncs,
clar.
Deixaven d'invertir, diguem.
Deia això perquè ja fa uns anys que anava a dir el negoci, tampoc és que ho diguem així, però la gràcia és concerts, música en directe, portar la música a la gent.
Correcte.
L'espectacle.
Sí.
Sí, bueno, depèn també, eh? O sigui, que és més que res tocar, és com una cosa també de que els músics has d'ensenyar el que fas, no? Un pintor, pues, la idea és que ens posi els quadros, un escultor, uh-huh, que la gent mira les escultures, i el músic, sí que el disc és com una fotografia d'un dia, no? Vas fer una fotografia i allò és el que vas tocar, però la gràcia és tocar-ho, veure la reacció del públic, no? Aquella cosa que tu has estat creant, veure com entra, no? I com la gent li agrada i això.
Però sí, és necessari fer discos també. És una mica on mostres les teves cançons i el que fas, no? I una mica fer discos, encara que sigui contraproduent i sigui una mica estrany avui en dia, perquè la gent consumeix les cançons allò molt ràpid i com a cançó, de vegades pues, escoltes una cançó a les plataformes digitals i no escoltes un disco. Nosaltres pensem que continua sent necessari fer discos i que hi hagi alguna cosa més que una cançó, no? Que no només sigui tot una cançó, no?
A través d'internet els podeu trobar a www.arlo.cat, arlo.cat, i des d'allí, doncs, evidentment, tots els enllaços cap a plataformes digitals, xarxes socials... Mm-hmm. S'ha d'estar sobre de tot avui en dia.
S'ha d'intentar estar sobre.
Sí, una mica, sí.
No es pot arribar a tot arreu, però...
Vosaltres ho heu viscut, això. Abans no hi havia xarxes socials. No, evidentment, no tenies tant accés als seguidors, però comporta una feina.
Sí, clar, però comportava altres coses també, perquè llavors tot el missatge era més lent, per arribar havies de bellugar-te més, les promos, per exemple, havies d'agafar el cotxe i voltar molt més, ara pots fer moltes coses via online. Té les seves avantatges i els seus inconvenients, com tota la vida, no? Mm.
Parlem d'Arlo, amb aquest segon treball. Recordem que el teniu ja a les plataformes digitals, que jo crec que és la manera fàcil, legal i còmoda de consumir música. Sempre diem el mateix, escolta, la música hi ha un esforç al darrere de crear-la, de portar-la, d'afinar-la, doncs anem a fer-ho de manera legal. I avui en dia sí que ja no hi ha excusa per dir, no, és que la música és cara, escolta, que tenim plataformes per poder escoltar de manera legal, de manera gratuïta o per unes quotes mensuals que t'inclou tota la música, inclosa la d'Arlo. Esteu, per exemple, a Spotify, esteu a l'Apple Music, per tant, hi ha maneres de fer-ho legal i barat, o gratuït. Hi ha el CD a la venda, properament hi haurà el vinil, un vinil que hi haurà poques unitats, per tant, si esteu pensant en tenir-lo, ja sigui doncs, perquè us agrada o a mode de col·leccionista, doncs quan surti directes, que n'hi ha pocs. Estic pensant ara, música fuera de tiempos, aquest segon treball, des del primer hi ha una cosa que ha canviat, sou sis ara.
Correcte, hem ampliat, bueno, ja buscàvem sempre des del principi, volíem fer, teníem molt clar el concepte de banda, com a concepte, perquè és molt important això, crec que canvia molt quan és una banda que quan vas agafant músics, diguéssim, de sessió o músics aïlladament, no? I sempre busquem una textura de, sobretot ens agrada molt el Hammond i el Rhodes i ens costava trobar la persona fins que, mira, la vam trobar, la teníem a prop i a vegades busques més enllà i no saps on busques. Vam provar molta gent, molt bé, però no trobàvem l'element, diguéssim, no a nivell de tècnic, sinó a nivell sobretot de concepte, no? Que entengués el llenguatge que parlàvem a nivell musical.
S'ha incorporat el Nil Roma.
Correcte.
Que és el teu fill gran. Clar, el tema de concepte suposo que el té des de ben petit, no?
Bueno, l'ha mamat, sí, però...
Sí, però no té per què, eh? O sigui, això ja, no? Pots tindre un fill que escolti, saps? Sí, rap, i no va lo teu. No?
A veure,
no,
jo el Nil també fa molts anys que el segueixo i ja fa molts anys que està provant i
té les seves bandes.
Sí, estudia música, per tant, està molt posat i ha triat ell.
Seguiu amb aquesta singularitat de doble percussionista.
Sí. Sí, bueno, és que això ja no ho perdrem, o sigui, ara ja, ara quan toques un sol ja falten coses.
Falta,
no?
Alguna cosa.
Sí, és pues, com un grup, no? Si tens dos guitarristes i de repente hi ha un, falten textures, falten coses, i a més és una cosa que a base d'assajar, ara que ja portem a vora 4 anys o així amb el projecte, que a vegades sona més empastat, o sigui, ara quan sents el disc i en cap moment gairebé notes que hi ha dos bateries, però realment hi són, i és la gràcia.
Començat amb el tema No soy como tú, el que escoltem ara és el que queda de l'huracán. Recordeu que estem escoltant aquest segon treball d'Arlo, que es trobeu a internet, www.arlo.cat. El treball porta per títol Música fuera de tiempo, i que faran el concert de presentació a casa, a Lleida, i ho faran aquest dissabte, dia 3, al Cafè del Teatre. Un concert que servirà per dues coses: presentació del nou disc i també tret de sortida de l'edició d'aquest 2018 del MUT, del Músiques Disperses.
Sí, la veritat és que va ser una sorpresa que ens ho diguessin. És un festival que estimem i admirem molt, i com que és un festival que té la línia de promoció molt clara i molt definida, i l'Antoni pues, ho té claríssim el que fa, pues, no penses mai que puguis encaixar aquí, bueno, de fet ni t'ho planteges, no? Com que els tempos de sortir el disc coincidien i bueno, pues, ens ho va comentar, la veritat és que ens va fer molta gràcia, molta il·lusió, i és un honor estar aquí.
Home, començar a casa ja ho dones per fet, però de vegades és allò que diuen de profeta en tu tierra, que és un problema.
No, però nosaltres normalment sempre...
Ens ha anat bé, sempre.
Sempre sí. Ens ha anat bé. O sigui, també, jo crec que també som una banda que no ens... no sé com dir-ho. No toquem cada setmana, sinó estem temps preparant algo, preparant-ho molt bé, llavors el dia que surts, la gent que li agrada la teva música té ganes, perquè fa dies que no t'ha pogut veure... I sempre ve gent, més o menys.
Exacte, si ho dosifiques bé, és com, clar, si vas cada dia de restaurant, doncs no ho valores, però quan hi vas de tant en quant, no és teu, és molt bé.
Amb el primer disc, us heu mogut, eh?
Hem anat fent, bolillos, sí.
Sí, bueno, diem, potser no molt seguits, però vull dir que us heu anat movent.
Sí, amb aquest també ho farem.
Fins on heu arribat?
200 quilòmetres.
Sí, no?
Saragossa, Barcelona, tal... És difícil sortir d'aquí, amb aquest segurament sortirem una mica més, però costa molt anar a fer sales, tampoc som una banda coneguda, amb la qual tampoc entraràs en festivals, s'intenta, però no és fàcil, i de vegades també és de saber triar.
I després tenim un problema d'espai. O sigui, hi ha sales on podíem haver anat a l'altre disc que no hi cabem. I ara per aquest disc, o sigui, com que tenim ganes de treure'l més, jo m'estic tornant boig fent planos d'escenari per, o sigui, uns croquis sí, de com entrem als escenaris.
Tenim alguns bolos d'escenaris petits a sales que és difícil entrar.
Perquè Jaume, anul·lar les dues bateries i muntar-n'hi dos d'elèctriques...
No, amb elèctriques no, ni de Feber, vamos, no. O sigui, és innegociable.
L'opció seria Feber dos pisos. Posar-les en vertical, però...
I ja li dono voltes, però és innegociable. Sí.
No, m'ha ajustat, clar.
No, evidentment, però, és per l'essència, no?
Però hem canviat coses, o sigui, tot, tenint els mateixos instruments que la gira passada, vam estar fent un brainstorming i hem aconseguit reduir mig metro d'ample, que és molt mig metre, o sigui que ara tenim tot igual, però estem una mica més apretadets.
Sí, depèn de la sala, redueix.
Per fer-nos l'idea, el Cafè del Teatre, entreu bé o entreu?
Justos.
O sigui, aquell
és un escenari, i és un escenari ja gran per una
com
sala.
El club és un escenari gran i anem justets, sí, però bueno, sempre et pots apretar més.
Hi ha escenaris a la meitat que el Cafè i acabarem entrant.
Recordeu, www.arlo.cat i des d'allí cap a xarxes socials, plataformes digitals, de streaming, ho teniu tot allí i... Si us voleu veure en directe, aquest dissabte, dia 3, al Cafè del Teatre, fan la presentació d'aquest segon treball, Música Fuera de Tiempo. En quina hora?
A les 10:30.
A dos quarts d'11, eh? Música Fuera de Tiempo, aquest dissabte, presentació a Lleida. Després tarden, a tornar a Lleida, per tant, tornaran.
Sí,
però
sí.
No us perdeu aquest concert.
Tornarem
si teniu ganes.
Sempre ens agrada tancar la gira a Lleida.
Molt bé, doncs hem estat amb el Xavi Roma, amb el Jaume Piqué. Us anava a preguntar, però no. Dic, ja aneu fent coses de cara al proper disc? Dic, home, escolta, estem a punt de presentar el segon.
No, però no tardarem gaire, això són bastant...
Són músics inquiets,
És important aneu rodant tots.
Sí. I tant que sí. Escolta, un plaer que hagueu estat aquí amb nosaltres. Enhorabona per aquest segon disc i que vegi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs apa, que sí, que arribem a la una, que ho fem puntuals com sempre i que sempre tenim lloc i espai perquè el Joan Bellmunt ens porti la seva proposta dels nostres pobles. Joan, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia. De moment anem portant pobles.
I tant que sí.
Un dia o altre s'acabaran perquè ja portem una bona pila de pobles.
És que n'hi ha una pila?
La població que anem avui, segurament la desconeixes. Anem a Vila-Rubla.
Sí.
Vila-Rubla. A l'Alt Urgell. És per la carretera que uneix la Seu d'Urgell amb Sort, trobarem Guils del Cantó. I des d'aquí hi ha una pista que ens portarà fins a Solans i després fins a Vila-Rubla. També s'hi pot accedir des del Coll del Cantó anant per la pista en direcció a Junyent i agafar prop de Viscarbó a l'esquerra per arribar al destí que ens espera, Vila-Rubla. Senyoreja el poble com un vell emblema. I què senyoreja? Doncs l'església de Sant Sadurní o de Sant Cerni, que està restaurada amb molta cura i bon gust, amb una façana airosa, de la qual emergeix la clàssica espadanya de dos ullals sense campanes que permet visionar el darrere el cel blau i net. El lloc de Vila-Rubla era de l'antic terme de Guils del Cantó, però després va ser annexat al de Castellbó. El lloc és situat a l'esquerra del riu de Solans. Ja s'esmenta Vila-Rubla en l'acte de consagració de l'església del monestir de Santa Cecília de Lins, a l'any 1080, mentre que la parròquia de Vila-Rubla es menciona a l'acte de consagració de la Seu d'Urgell. L'església de Sant Sadurní de Vila-Rubla és un edifici d'una sola nau, coberta amb estructura i embigat de fusta. Cal dir que la porta s'obre a la façana de ponent, que és coronada pel vell campanar d'espadanya. D'aquesta església surt mencionada en la relació de les esglésies del bisbat d'Urgell, que van ser visitades el 1312 pels delegats de l'arquebisbe de Tarragona. També, per acabar, dir que la seva restauració i conservació és un veritable tresor i que vull trobar-te amb aquesta restauració com l'església de Vila-Rubla pues, és gratificant per a aquesta gent que coneguem i pengem el país. I la dita d'avui ens parla de l'oli d'oliva, que diu que l'oli d'oliva tot el mal esquiva. Per tant, vull dir, és un bon remei i que val la pena de, pues, quan als amanits, a les coccions, pues, gastar oli d'oliva, que és el millor oli que hi ha.
A més, Joan, on vivim, sabem perfectament, exacte, que és una base de la dieta mediterrània.
I és així, i és així.
I és bo.
Molt bé.
Joan, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, bon dia.
Doncs perquè ja anem directe d'escapar a la una, com a darrera hora direm que ja s'està estudiant que a Lleida, el lloc on s'ubiquin les firetes a les properes festes de maig, sigui a l'antiga Hípica. S'està fent tot el possible. Anem a la una i després hi tornem.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del temporal de nieve que mantiene en alerta a 12 provincias de la mitad norte de la península. Aunque se rebaja el aviso de rojo a naranja en Asturias y Cantabria, la nieve ha cuajado incluso en Mallorca, a una altura de 800 metros. Y todo esto antes de que esta misma noche entre un nuevo frente de lluvia y nieve que va a mantener activo el temporal este fin de semana. La situación es complicada y además es viernes, así que es muy importante saber cómo están las carreteras. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos pendientes del temporal, como bien decías. Hasta ahora ya encontramos 122 carreteras y puertos de montaña afectados, 28 de ellos están cortados al tráfico y en 57 son necesarias las cadenas. La red viaria principal de momento está totalmente despejada. En Segovia encontrarán nivel amarillo en la SG-615 en Balsaín, en el puerto de Cotos. En Burgos está intransitable el portillo de la Silla, el portillo de Lunada, Estacas de Trueba y Bocos y la CL-629 en Valdenoceda, y es obligatorio el uso de cadenas en la Nacional 232 en Cubo de Bureba. En León están cerrados el puerto de San Isidro y señales. En Cantabria están cerrados los puertos de Palombera, de la Sía, Estacas de Trueba y el puerto de Lunada, y es obligatorio el uso de cadenas en la CA-264 en Merilla, en la Nacional 621 en Dobarganes y la CA-281 a la altura de la Laguna. En Aragón, en Teruel, en la A-226 se requiere cadenas entre Ayepuz y Cantavieja. En La Rioja es obligatorio el uso de cadenas en la LR-232 en Ortigosa y en la LR-333 en Viniegra de Arriba. En Navarra se ha cerrado el puerto de Belagúa y en Asturias están cerrados el puerto de Conio y es obligatorio el uso de cadenas en 13 puertos de montaña. En Alicante están cerradas la CV-752 en Castel de Castells y la CV-70 en Confrides, además de la CV-778 en Relleu. En Granada está cortada la A-395 en Sierra Nevada y la A-337 en Ferreira. Por último, en Almería está intransitable la AL-3102 en Belefique. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olvide llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Pues habrá que hacer caso porque, desde luego, vaya panorama. Y fíjate, a pesar de los temporales, sigue faltando agua. Febrero ha empezado con un déficit de lluvia del 34%. La policía sigue investigando la presunta agresión sexual a una soldado del cuartel del ejército de Bobadilla en Málaga por parte de sus compañeros. Hay un soldado detenido. La soldado asegura que es la segunda agresión que sufre. Por Herrera en COPE acaba de pasar su abogado, Manuel Rincón.
En primer término, se queda un tanto aturdida, se queda un tanto sobrepasada por los hechos, pero posteriormente interpone la denuncia, porque entiende que probablemente no se le vaya a dar credibilidad a los hechos, en fin, todas las circunstancias que puede rodear, pues no solo a una militar, sino a una mujer que ha sufrido pues un intento de agresión, que duda cabe.
Y hay más noticias en este viernes 2 de febrero. Te las contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Mensaje del gobierno al presidente del Parlamento de Cataluña. Hablan del derecho a decidir, pero no deciden nada. El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, pide a Roger Torrent que busque otro candidato cuanto antes. Mientras en Bélgica, donde sigue fugado Puigdemont, los focos se sitúan hoy en Waterloo. Allí está la casa que el expresidente iba a alquilar al precio de 4.400 euros al mes. Después de desvelarse el emplazamiento y los detalles de la mansión de 550 metros cuadrados, nadie concreta ahora si Puigdemont va a seguir con su plan inicial. Pendientes de Francia, sigue la investigación del accidente de dos helicópteros militares en el que han muerto 5 personas. De momento se desconocen las causas del siniestro. Y hoy el mundo del cine despide a Reyes Abades. Fue uno de los mejores profesionales de efectos especiales y ha muerto a los 69 años. Reyes Abades había ganado 9 premios Goya a lo largo de su carrera y en la edición de este año está doblemente nominado por Oro y también por Zona Hostil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes se está jugando la eliminatoria de Copa Davis entre España y Gran Bretaña. Carlos Ganga.
Es la primera eliminatoria, el debut de Sergi Bruguera como capitán. Se está jugando en Marbella, el primer punto entre Albert Ramos y Liam Brody. Situamos el partido de Emilio Guerrero.
1:55 de partido y el equipo español capitaneado hoy por Albert Ramos está solo un punto de hacerse con el 1-0 en la eliminatoria. Acaba de imponerse por 3-2. Estamos ya en el tercer set. España a un punto solamente de estar ya 1-0 en la eliminatoria.
El siguiente punto lo disputan Roberto Bautista y Cameron Norrie. En fútbol hoy empieza la jornada 22 con el Real Sociedad Deportivo de La Coruña a las 9. Acaba de hablar Zidane. Mañana Levante Real Madrid. El francés dice que la liga no está sentenciada y que aún no piensan en el PSG.
Si nosotros pensamos que tú vas a jugar el Paris Saint Germain, así, nos equivocamos. Y los jugadores no piensan eso. Piensan que sabemos que nosotros tenemos que recuperar nuestra confianza en lo que estamos haciendo, porque hay 2 partidos de liga donde nosotros metemos 11 goles. Si tú haces las cosas bien, nosotros vamos a tener muchas posibilidades de ganar el partido.
Vuelven Isco y Ramos mañana y además hoy tenemos Euroliga. Después de las derrotas del Real Madrid, Barça y Valencia, hoy Hinki, Unicaja y Baskonia, Estrella Roja.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Com sempre, al dia, ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, no amb problemes, la xarxa viària, perquè la meteorologia així ho fa, però que és circulable. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard. Com estàs? Esteu emboirats encara?
Doncs sí, i la Nacional 240 va rebre un extra de trànsit aquesta setmana, perquè un dia van haver de tancar l'autopista de peatge.
Exacte.
I van desviar. Són aquelles brillants idees que tenen. És la Nacional 240 no va prou congestionada, no té prou problemes, que tanquem l'autopista i desviem tot el trànsit cap a la Nacional 240.
Clar, que és molt més segur, amb boira, sobretot, la carretera.
De veritat que solucions hi ha,
Sí, sí, caps pensants pocs.
No és el dia avui, però...
No, escolta, sempre és el dia. Però bé, si és veritat que quan sempre demanem precaució, però aquests dies que hi ha pluja en alguns punts, boira ja, allò, quan arribes, vas arribant a Borges, que sembla que puguis tallar amb un ganivet, la boira que comença...
Oh, la boira està bé fins a les Borges, des de Soses fins a les Borges.
Per això, doncs,
sí.
molta precaució, sobretot. I si ho podem evitar, doncs mira, millor que millor.
Però va, nosaltres... Parlem de propostes d'oci.
Sí, senyor. Començo jo. Vinga, va, aquesta setmana. Tinc unes quantes. D'entrada...
Unes quantes?
Unes quantes, però molt ràpid. Tu tranquil.
No, digues.
Mira, apunteu a l'agenda. Us dono 2 opcions per diumenge, 4 de febrer. D'entrada, al matí és una activitat en família molt divertida al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. I treballaran, faran una activitat que hi podeu anar tota la família, doncs amb els nens de diferents edats, per treballar-ho tots junts, per treballar el món de la imatge al món romà. D'acord? Això serà a les 11 del matí, el diumenge dia 4. Us ajudaran a imaginar com eren els habitants de l'antiga Tàrraco i proposa una activitat molt divertida i s'ha de portar una foto, una foto de cadascú, d'acord?, per participar en aquesta activitat. S'ha de fer reserva prèvia perquè ells ho puguin preparar tot. Us deixo el telèfon del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 977-25-15-15, són 5 euros l'activitat i, com us dic, és per tota la família. Pot estar molt bé, tu que tens nens, això, Ricard, per fer-ho amb els
nens. Jo ho tinc apuntadíssim, això.
Perquè, a més, es treballa entre les escultures al museu, O sigui que té molta gràcia aquesta activitat en família. I després, si ja sou a Tarragona, doncs diumenge a la tarda, a les 7, al Teatre de Tarragona, hi ha un concert solidari en benefici de la Fundació Bona Nit. És una fundació que treballa a Tarragona des de l'any 80 amb persones sense sostre, l'única que tenim a les nostres comarques d'aquest estil. I aquest concert el faran les bandes professionals dels conservatoris de la Diputació de Tarragona, per tant, és una bona oportunitat per escoltar a Beethoven, música de cine també, per exemple, la dels Miserables, doncs tot això serà diumenge a les 7. I molt ràpid, com que aquest cap de setmana és molt de cine, perquè sí, hi ha els Goya, doncs a Tarragona tenim aquests dies l'oportunitat de veure una exposició sobre Bigas Luna. És l'exposició El otro Bigas Luna, per conèixer la seva faceta, no cineasta, sinó com a pintor, com a fotògraf, com a dissenyador, arquitecte, no? Que era una persona, en Bigas Luna, doncs, amb moltes inquietuds artístiques, i aquesta exposició és una molt bona manera de conèixer una mica més de Bigas Luna. Està al Museu de Tarragona i també al Tinglado, al Port. Així
al Tinglado.
Que ho podeu veure, s'ha de veure les dues fases, les dues parts. Al Tinglado hi ha les pintures més grans, no? Les peces més grans. I després al museu comencem aquest camí per la, com us deia, la vida artística.
Home, moltes inquietuds i molt temps també,
Què vols dir?
Per tocar tants pals.
Home,
no?
Ell li agradava i, de fet, li feia com a vergonya. Li feia com a vergonya mostrar les seves pintures. Durant molt temps ho va tenir com a amagat i, de fet, algunes de les peces, la majoria de peces, les ha cedit la seva vídua i no s'havien vist abans. O sigui, que és una bona oportunitat.
Molt bé. Doncs, Déu-n'hi-do, ja estic fent agenda.
És que no em volia deixar res avui.
Ja estic fent agenda. El que passa és que, mira, m'agrada que em proposis coses també que no tinguin hora concreta, perquè també saps que et pots fer així, em planifico tot un diumenge a les
Exacte.
Terres de Tarragona. Bé, vinc tot el dia i jo doncs ja busco el moment per anar a veure l'exposició i després a dinar i
clar,
tot això.
Clar, te'n vas al port a fer un arrosset. No, sí.
Escolta, deixa'm que et proposi jo dues coses. Mira, una també sense horari, l'altra amb horari. Sense horari. És una exposició que porta per títol Dones de Ciència. Estarà ubicada a la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i comença avui. Comença avui i és des d'avui, dia 2 de febrer, fins al proper 26 de febrer. Per tant, és de llarg recorregut. Si no et va bé aquest cap de setmana, doncs ja busques. Però ja saps que jo sóc home de ciències i, per tant, és una exposició que crec que hauríem d'anar a veure tothom. Per dues raons. Una, perquè toca el tema ciències i ja saps que m'agrada, i l'altra, perquè estudis recents sobre gènere i ciència ja saps que segueixen revelant que encara hi ha una discriminació envers les dones en les institucions d'investigació científica i tècnica.
I tant.
Si això passa al segle XXI, doncs imagina't el que passava al segle XX o al segle XIX. Tot el que van viure les dones pioneres amb el món de la ciència i de la investigació. Doncs aquestes dones, als quals es ret homenatge en aquesta exposició, van haver de lluitar per obrir el camí de la integració al món científic a altres dones. Camí que encara avui resta pendent en la construcció d'una nova cultura on no es pot oblidar el paper que, evidentment, les dones juguen en el terreny del coneixement i les noves tecnologies. Crec que és una exposició que hauríem d'anar a veure, que hauríem de buscar el moment. Està a la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. S'inaugura avui, dia 2, i estarà fins al proper 26 de febrer.
Doncs molt interessant, perquè de fet estudiem, crec, un tant per cent molt petit de les dones
Baixíssim.
Que en ciència i en cultura, de fet, han tingut molt a dir a la nostra història. O
saps,
sigui que està bé.
Saps que a Lleida tenim un carrer que s'anomena carrer de la doctora Castells. Doncs va ser la primera dona doctora d'Espanya. La primera, la primera, i la veritat és que no fa massa, per desgràcia, no fa massa. I després et faig una proposta ja del món de les arts escèniques, concretament al CaixaForum de Lleida, i aquesta sí que és amb data i hora, que és demà dissabte a les 6 de la tarda, porta per títol Pum Sum K, és una activitat familiar, però té la peculiaritat que se centra en el món de la percussió, i la peculiaritat és que no veureu instruments, no n'hi ha d'instruments.
Ah, no?
No. Fan anar de tot menys instruments. Però sona bé, sona perfecte.
Ah.
O sigui, et fan anar una taula, una cadira, un tros de pal que troben d'escombra, una llum, un candelabre, qualsevol cosa que et puguis imaginar, doncs et fan aquesta proposta del món de la percussió. Es diuen Pum, l'espectacle, Pum Sum K, és una activitat familiar de tres quarts d'hora de durada, demà dissabte a les 6 de la tarda al CaixaForum de Lleida.
Ah, doncs molt interessant, apuntat.
I sona bé, que jo ja l'he vist.
Ah, mira tu, quina sort, no?
Sí.
Escolta, Ricard, et proposo parlar de cine. Tenim a la Laura preparada.
Està aquí preparada, doncs, està impacient, fem una pausa.
Que agafi aire perquè són 59 segons.
Vinga.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Sí, sí, això vol dir que anem al que dèiem, eh?
Ai, al lío, al lío.
Anem al lío. Al cinema anem. Laura González,
què tal? Bon dia.
Divendres
bon dia.
De cine.
Doncs mira, aquí estem, després de la horrorosa gala dels Gaudí, que no podia començar sense comentar-vos-la.
Mira, no sabia si era el primer que anaves a dir o anaves a suavitzar una mica.
No s'ho ha pogut aguantar.
D'entrada,
horrible.
La vas
acabar? M'encanta veure les gales. No la vaig acabar, vaig apagar, me'n vaig anar a dormir, perquè a part se va allargar, que si discursos, que si no sé què, tot superpolititzat, ni una rialla, tot un drama, o sigui, horrible.
Per què barregen la política on no l'han de barrejar?
Jo què sé.
A veure, jo he de dir que estic d'acord amb la Laura. Sí que és veritat que a mi em sembla bé que s'utilitzi, doncs, per expressar, per reivindicar aquest tipus de gales, però és veritat que va ser, independentment d'això, va ser lenta, avorrida. No tenia cap gràcia, pràcticament res.
Zero gràcia.
No, jo vaig acabar canviant de canal, també. Em sap greu, perquè, no sé, David Verdaguer, que era el presentador, m'hi trobo que és un noi que m'agrada, vull dir, trobo que ho fa bé, però no sé exactament què fallava, però...
Això jo ho vaig fer bé.
Avorriment.
Ni tan sols vaig intentar veure-la.
Un ambient a part, com a molt, no sé, és que no... llarga, farragosa, no em va fer el pes, gens.
Vale, això és la gala, però els que van guanyar bé, no... Sorpreses.
Pues me va sorprendre la quantitat de guardons que es van portar en certa glòria. És una pel·lícula que no he vist, que tenia ganes de veure, que suposo que tècnicament és de lo millor, però, clar, al haver tingut tan poca repercussió en taquilla, pues pensava que no estaria
però
tan
ja
considerada.
Però ja saps que això no té que veure, tampoc, eh? Si la pel·li és bona, no necessàriament la gent la va a veure.
Ja, però si és bona també se comenta més, la gent va més a veure-la, no? Una mica això també, el boca a boca, jo si algú me recomana una pel·li m'enfio més de llegir una crítica i, saps?
És veritat. No, depèn de la persona.
Sí, també. Clar. també.
Escolta, si me la recomana el Ricard segur que no hi va.
Perdona, jo les recomanacions que faig les faig molt sinceres i molt clares. Jo, si és una cosa de comèdia tonta, te dirà, a mi m'ha agradat, és una comèdia tonta. Ja està, llavors tu ja tries.
Molt bé.
Coses de Star Trek a part.
Bueno, doncs, sí. Dit això, jo no sé si algú... Escolta, que ens expliquin els oients també la seva opinió sobre la gala dels Gaudí, si algú la va veure, no? @copetarragona@copelleida, Twitter.
Si algú la va veure.
Si
algú va aguantar fins al final.
No sé com va anar d'audiència la cosa.
No he vist estudis d'això. Escolta, abans de parlar dels Premis Goya, que seran aquest proper cap de setmana...
El dissabte, sí, demà.
Demà, sí.
Hi ha alguna estrena?
Sí, poques, però n'hi ha. Te les explico així una mica... M'enrotllaré una mica més, perquè com que són només set, doncs...
No t'enrotllis gaire, que suposo que...
Que hem de fer la porra dels Goya, no t'enrotllis
gaire. És veritat. Doncs bé, tindrem El Hilo Invisible, que és una pel·lícula basada en la vida d'un dissenyador de roba, un modisto, que ens traslladarà directament als anys 50 degut a la bona ambientació que té la pel·lícula. Té algunes nominacions també als Oscars, entre elles la de millor actor per Daniel Day-Lewis, que per ser que el senyor no es considera actor, sinó fabricant de sabates, ja té 3 Oscars en la seva carrera.
No li ha de malament.
No. Doncs bé, al Londres de la postguerra, al 1950, Reynolds Woodcock i la seva germana Cyril estan, doncs, molt cotitzats en el món de la moda britànica, on vesteix fins i tot a la Casa Reial, a estrelles de cinema i a tota dona elegant de l'època. Un dia, el solter Woodcock coneix a Alma, una jove que aviat es convertirà en la seva musa i en la seva amant. Llavors, la seva vida, doncs, que estava acuradament controlada i planificada, es veurà alterada per la irrupció de l'amor, que tot ho capgira. I bé, com deia, està protagonitzada per Daniel Day-Lewis, que també està nominat a l'Oscar. Tindrem també Amityville, El despertar, també una pel·lícula que ens ve dels Estats Units. Sí.
Que és de terror?
Sí, retorn d'algunes sagues de terror amb l'excusa de que el mal sempre torna. En aquest cas diuen que torna cada 40 anys. Pues a mi et passa el mateix i ja, bueno, és l'excusa per ara refer coses que en dècades anteriors doncs, han tingut èxit. Aquest cop, la Belle, que és una noia que, òbviament, ha de ser guapa, de tenir unes cames llargues, rosa, cridanera, saps? Perquè si fas una pel·li de terror has de triar algú que cridi, no? Doncs la seva família doncs, es muda a una casa per poder estalviar diners i poder costejar el tractament del germà bessó de la protagonista que es trobava postrat en un llit en mig en coma, no? Llavors, bueno, comencen a passar fenòmens estranys a la casa, incloent la miraculosa recuperació d'aquest germà i el malson cada cop es va tornant més aterrador. Llavors, la Bel, la protagonista, doncs comença a sospitar que la seva casa, doncs, que la seva mare, perdó, no li està explicant tota la veritat. Llavors, s'adona de que s'han mudat a la casa de Amityville. Qui no coneix aquesta casa, per favor? Si l'han vist en un munt de portades de llibres, se n'han fet, jo què sé, 12 pel·lícules.
M'estàs mirant a mi, Laura?
No. Ah. Però qualsevol jove que es mudi, pues jo, si us heu de fer una mudança, els que us n'aneu l'any que ve a estudiar fora, el que sigui, mireu que no us n'aneu a veure a Amityville, perquè és una casa pues, famosa, no sigueu pardillos, no us fiqueu en una casa encantada, perquè a més aquesta casa existeix de veritat, i les històries que s'hi conten, que van passar, també són veritat. Hi ha hagut assassinats, coses allí xungues, però per això millor que la tanquin a Cal i Canto i que es quedi allí, saps?
Va estar fent una mica de mandrota, aquesta pel·lícula.
Sí, bueno, jo us l'havia de vendre una mica, és el que hi ha. Tindrem també El quaderno de Sara. És una pel·lícula d'orilla, ¿vale?, que transcorre a les mines de Coltrane de l'Àfrica. La pel·lícula té com a protagonista Belén Rueda en el paper de Laura, una noia que busca la seva germana Sara des de fa anys. La Sara resulta que desapareix enmig de la selva del Congo i ni la ONG amb la que treballava ni l'ambaixada doncs tenen notícies d'on pot estar. Fins que un dia apareix una foto en un poblat miner a l'est del Congo amb la imatge borrosa de la Sara, de la germana de la Laura. Doncs sense dubtar-ho, Laura, Belén Rueda, viatja fins a Kinshasa, disposada a endirsar-se en el territori dels senyors de la guerra, sense sospitar que aquesta aventura la portarà fins al més brutal, violent i ocult dels engranatges dels poders occidentals. Sembla molt interessant la pel·lícula, la veritat és que, i a nivell tècnic, els planos que he vist al tràiler, sembla de xula.
Que estem escoltant música de...
És la banda sonora d'Eduardo Manos Tijeras, que també passa així a l'hivern i com que està fent fred estos dies, pues mira, així ens ambientem. Doncs tindrem Déjate llevar, és una pel·lícula italiana, una comèdia amb Toni Servillo i la espanyola Verónica Echegui com a protagonistes. Què succeeix quan agafes un rígid psicoanalista enfocat en l'estudi de la ment i l'ajuntes amb una jove que es dedica al fitness? Doncs bé, amb barba i al més pur estil Sigmund Freud, el doctor Elio Venezia doncs viu una vida tranquil·la i predecible. Ell està separat, però encara segueix enamorat de la seva exdona, amb qui té un fill en comú i amb la que a més són veïns, no? Tot i això, l'Elio doncs viu tranquil i confortable fins al dia que el seu metge li diu: noi, has de canviar la dieta i practicar exercici diàriament. Llavors, pues, apuntem un gimnàs i així coneix a la Clàudia, una jove entrenadora personal que és un desastre en l'organització de la seva vida emocional. Vamos, que sempre se lie amb el pitjor de cada casa. Però, bueno, aquesta noia doncs capgirarà el món d'Elio, que la veu d'una manera una mica paternal. La comèdia no està mal i li han donat un premi que vindria a ser com el Globus d'Or d'Itàlia.
No, a mi me l'han recomanat des de la Rambla de l'Art, justament, que allà la podeu veure, a les comarques de Tarragona, a Cambrils.
Molt bé. I ara, bueno, una pel·lícula que es diu La bola dorada. És una pel·lícula familiar d'aventures, espanyola. El film doncs ens explica la història de Bea, que és una nena de 7 anys, que és una mica tímida i una mica sapastre, així... bueno, i com que els seus companys de classe tendeixen a ignorar-la i a riure-se'n una mica d'ella, doncs ella acostuma a refugiar-se en la seva imaginació. Potser per això els seus únics amics són en Teo i la Sofi, dos famosos presentadors del programa de televisió per a nens dels dissabtes, no? Però un dia tot canvia perquè entre el televisor i la realitat doncs s'obre un portal d'on pot entrar i sortir coses meravelloses però també perilloses.
Sí, com sempre.
En aquest mateix moment, doncs una bola daurada, que és la protagonista de la història, travessa la pantalla i així com els personatges del programa l'han perdut, doncs el món real també espera una cosa valuosa, que és una moneda que pertany al pare de la Bea. Llavors, els éssers de la realitat i de la ficció hauran d'unir les seves forces per recuperar el que s'ha perdut abans de que ho trobi el malvat professor Avorrimiento. Recorda una mica amb aquella pel·lícula de L'últim gran heroi, però aquesta espera nens i, bueno, salvant les distàncies. Hollywood, Espanya, bueno, pues...
L'últim gran heroi és la de l'Arnold?
Sí, m'encanta aquesta pel·lícula. Sempre que puc, te la colo per aquí. Sí. Però bueno, en lloc de fer un homenatge al cinema com passa a L'últim gran heroi, doncs ho fa amb els programes televisius dels que tots tindrem un bon record, cadascú de la seva generació. No sé, el Super 3, el Megatrix, el Club Disney, la Bola de Cristal... No sé, cada generació té la seva.
La Laura és jove, te n'adones, eh, Mònica?
Sí.
Perquè parla de programes televisius infantils i et fa aquí un exemple, et diu Super 3, Megatrix, Club Disney... però obvia els grans.
Home, ha dit La Bola de Cristal.
Bueno, La Bola de Cristal ho ha dit, jo crec que no, no l'ha vist mai, no sap el que és. Barrio Sésamo.
Sí, sí que ho he vist. Barrio
Cajón Desastre.
Nosaltres som d'una altra època, Laura.
Pues per això dieu la vostra. Bueno. Ja
jo era molt de La Bola de Cristal.
Era molt bona.
Doncs bé, l'última estrena que tindrem aquesta setmana és Cavernícola, és una pel·lícula d'animació britànica, és del creador de Wallace i Gromit, el Nick Park, i bueno, aquesta pel·lícula doncs, està feta amb aquell tipus d'animació stop motion amb plastilina que caracteritza aquest director. Cavernícola explica el pas de l'edat de pedra a l'edat de bronze. El protagonista és en Duke, que és un home prehistòric i que veu en perill la seva llar i la seva tribu, i llavors veu en perill degut a l'arribada del malvat modern Lornuth, qui porta armadura i gaudeix d'armes fetes amb metall i, si me permeteu, amb unes construccions una mica anacròniques també, perquè allò ja sembla de l'edat de vapor. Vale.
De vapor.
Sí, ja m'entens. Llavors el Duc doncs, decideix enfrontar-se amb aquest malvat i ja de pas doncs, inventarà el futbol també sense adonar-se.
Ah, mira.
És una pel·lícula molt còmica i per a tota la família, és divertida. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Doncs bé, sempre que tinc que comentar premis, guardons, gales, tal, m'agrada ficar-la a l'Alan.
Et queden 3 minuts i mig, ho dic perquè t'administris.
Doncs bé, us explico una mica...
Tranquil·la.
Fem ràpid les categories...
De què parlem?
Dels Goya.
Ah, dels Goya.
La gala dels Goya, que és demà, com ja has dit abans.
Què són els Goya?
Són els premis grans que es donen aquí a l'Acadèmia de Cine d'Espanya, sí... Perquè també hi ha els Feroz, però són una mica com l'antesala, no?
I els Gaudí que eren?
De l'Acadèmia Catalana.
Correcte. Sí, sí. Llavors, bueno, tindrem com a millor pel·lícules 5 candidates. L'autor, Estiu 1993, Handia, La llibreria i Verònica. Feu les vostres apostes i...
Mònica Carrasco.
Pel·lícula, Estiu 1993.
Vinga, jo per variar ficaré La llibreria.
No, si jo no em mullaré, no cal que em mires a mi.
Si triem les dues la mateixa, doncs no tindrà gràcia la porra. Després, a veure, fem així categories grans. La millor direcció... tenim Manuel Martín per l'autor, autora Riegui i Joan Garanyo per Handia, Isabel Coixet per La llibreria i Paco Plaza per Verònica. Aquí crec que coincidirem amb la Isabel Coixet, no?
Jo diria Carla Simón.
Carla Simón està a millor direcció novell.
Direcció novell, sí. Perdó. Va, doncs sí, Coixet, és veritat.
Doncs a direcció novell, com bé deia la Mònica, tindrem la Carla Simón per l'Estiu 1993, el Sergio Sánchez per El secreto de Marrowbone, els Javier Calvo i Javier Ambrosi per La llamada i a Lino Scalero per No sé decir adiós. Jo voto per Sergio Sánchez, per variar de la Mònica una mica, El secreto de Marrowbone.
Vinga, va.
I per tu, la Carla Simón.
Per mi la Carla Simón, sí.
Després anem als actors, que també fa molta patxoca això de parlar d'actors. Jo crec que de millor actor li donaran a Javier Gutiérrez per l'autor. Estan nominats també Antonio de la Torre per Abracadabra, Javier Bardem per Loving Pablo i Andrés Gertrudis per Morir.
Jo és que coincideixo en Javier Gutiérrez. Jo no massa, no. Però va, si no hem de coincidir, diré Antonio de la Torre.
No, vale, si
però
crec
que, li donaran a Gutiérrez.
Antonio de la Torre també està nominat per actor secundari a El autor, on també està nominat José Mota per Abracadabra, David Verdaguer per Estiu 1993 i Bill Nighy. Que per La llibreria.
Va, tu primer.
Jo crec que el Bill Nighy, a veure, per mi és el millor actor dels quatre.
Doncs jo crec que li donaran a David Verdaguer.
Jo penso com tu, però optaré pel britànic. Com a actrius tindrem a Maribel Verdú amb Abracadabra, Emily Mortimer per La llibreria, Penélope Cruz per Loving Pablo i Natalie Poza per No sé decir adiós.
I no podem coincidir? Sí.
Sí, jo crec que sí. Aquí està clar.
Natalie Poza.
Natalie Portman, clar, home.
Natalie Poza.
Poza, no és la Portman de Star Wars, eh? No, no.
De millor actriu secundària, jo me decanto per Adelfa Calvo, perquè vaig veure l'autor i me va encantar, però també estan nominades Anna Castillo, Belén Cuesta, les dos per La Llamada, i la Lola Dueñas per No sé decir adiós.
Jo diré Belén Cuesta, va.
Venga. I després, què pues, que voleu que comentem també? Pel·lícula iberoamericana, europea, d'animació,
documental... Trien una, la d'animació, va.
Vinga, així pots fer tu també aposta, sí. Ricard. Aquí només n'hi tenim tres. Tenim Deep, que és aquella sobre el fondo marino, una que és basca, que es diu Nur i el templo del dragón, i Tadeo Jones 2, El secreto del rei Midas.
A veure, diré Tadeo Jones perquè, clar, la campanya de màrqueting i d'això que ha portat, doncs, evidentment, espero, suposo, les altres que no les he vist tampoc.
És que no... Bueno, l'animació també és, jo crec que de les tres és la millor.
Uh-huh.
Tadeo Jones, sí?
Sí. Jo crec que sí. Bueno. Pues bueno, ja han fet les apostes.
Això queda gravat.
Sí, una, aquest és el problema.
Una cosa que hem de dir, que hem sabut avui que ha mort Reyes Abades, especialista d'efectes especials, que s'han dut 9 Goyas i està nominat en aquesta edició, estava nominat també en aquesta edició per Oro i Zona Hostil, o sigui que és una llàstima.
Mira.
Doncs no tenia constància d'això, no he mirat avui les notícies.
Laura González, divendres de cine, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu, Laura.
Mònica Carrasco, directe cap a 2:15.
Ai, sí, Ricard Álvarez, i al cap de setmana, que no m'ho puc creure, ens parlem dilluns.
Cuida't, una abraçada.
Adéu.
Necessites fer un càtering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
el Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973 28 95 20.
Obrim tots els dies.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Nuestra guerra,
no la suya.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem l'Espai Groc, ja que ens durà directes cap a les 2 de la tarda, divendres, evidentment, com cada divendres, cada cita que tenim amb l'Espai Groc. Hem començat ja el mes de febrer, 2 de febrer, i segurament és un mes d'aquells que veureu que comença a despertar, si és que alguna vegada s'ha dormit, les propostes, perquè sí que és veritat que és una setmana que està fent fred i que ens diuen i ens avisen, i normalment quan avisen no van desencaminats, que començarà a fer, que farà molt fred, de fet, la setmana vinent, diuen que serà la setmana més freda, però sí que el dia allarga més, veiem la primavera a l'horitzó, encara llunyana, i les activitats, doncs, comencen a despertar de nou. En parlem sempre a l'Espai Groc, ben acompanyats, està amb nosaltres avui la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Està amb nosaltres també avui la Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, bon dia.
Molt bon dia.
A més, la Puri ha tingut la gentilesa de convidar i portar el nou director de l'Orfeó Lleidatà, l'Òscar Enrec.
Hola.
Òscar, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Benvingut, enhorabona, després en parlem a fons. Avui
Gràcies.
Parlarem d'activitats i un altre dia ja ja et farem venir i et sometrem aquí al... Com es diu això? El quinto grado. Home, et sometrem, vull dir, de preguntes, eh?
Tercer,
això. Jo ja m'he avinat al cinquè. També està amb nosaltres la tècnic del Teatre de l'Escorxador i Teatre de la Llotja, Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I escolta, tu m'has portat...
Abigail.
A la gerent de l'associació professional Teatre Tots Públic.
Correcte, bon dia.
Abigail Ballester.
Hola, bon dia.
Abigail, com estàs?
Molt bé.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, Antònia, per cert, mira, anem directes cap a la Biblioteca Pública. Teniu aquests macrollibres... macrollibres, vull dir, en plan decoració d'aquesta exposició de Cervantes, en ple funcionament.
En ple funcionament, a més hem de dir que amb molt èxit, la gent que ve, tothom ens felicita tant del contingut com de l'estètica de l'exposició, i bé, esperem que la tenim fins al dia 31 de març, és aquesta exposició sobre Cervantes, però en lloc d'encarar-la sobre la vida o l'obra de Cervantes, el que s'ha fet és explicar Cervantes a través dels seus personatges.
És que m'estic adonant que darrerament exposicions o xerrades el que busquen és mantenir temes, perquè és veritat que hi ha temes que es repeteixen a tot arreu, però canviar el punt de vista.
Exacte.
I això és maco, també?
Sí, sí, perquè a més, Cervantes al final, d'una forma tòpica, tots acabem amb Quijote i Sancho. Sí, sí, sí. I en canvi Cervantes té una sèrie de personatges, bueno, molt ben lograts, uns personatges molt, molt treballats, amb, sobretot amb el tema de les novel·les exemplares i amb d'altres obres, i en aquesta exposició el que fa és donar-li veu a cada un d'ells. És una exposició que té la gràcia que t'hi pots dedicar el temps que vulguis, si només vols fer una ullada, és una exposició estèticament maca de veure, i si vols entrar més en profunditat, bé, hi ha suficient informació per adentrar-te més en el món de Cervantes. I a part, des de la biblioteca han preparat també tota una selecció d'obres del Cervantes, per a que una vegada sortit de l'exposició has vist aquell personatge que t'ha agradat, que tinguis ganes d'agafar el llibre i emportar-te'l.
Això és una cosa que heu implantat a l'ADN de la biblioteca.
Sí.
Activitat que es fa, sigui el que sigui, feu racó de llibres.
De llibres i de documents de la biblioteca, de revistes, de CDs, de DVDs.
Ho trobo fascinant, això.
Bueno, és que nosaltres, saps què passa? Que una vegada tot el material està endreçat al prestatge, queda com a molt anònim, perquè a última hora els prestatges els tenim ficats per matèries i per autors. Llavors, clar, si tu no saps el llibre que busques o el document que busques, no el veus. Llavors, tots aquests temes ens serveixen una mica d'excusa per fer nosaltres una cerca al fons, veure el que tenim sobre aquell tema i presentar-li a l'usuari. I l'usuari moltes vegades és un llibre que a la prestatgeria l'hagués passat desapercebut.
Segurament.
I en canvi, perquè a més hi ha molts metres d'estanteria, i en canvi d'aquella manera allí, i a més amb una cosa que t'ha cridat l'atenció com pot ser una exposició, a la millor t'agafen ganes d'agafar-lo.
Molt bé, què més, Antònia?
Mira, després dir-vos que ja estem preparant l'any Palau i Fabra, que aquest any 2018 la Generalitat, un dels anys, perquè hi ha diversos, hi ha l'any Pedrolo, hi ha l'any Campmany i també hi ha l'any Palau i Fabra. Ens hem acollit amb una proposta del Servei de Biblioteques i a partir del 12 de febrer acollirem una exposició de petit format que es diu Joan Palau i Fabra, l'home és un animal que es busca. Aprofitant que tenim aquesta exposició, també hem programat un parell d'activitats que els anunciarem, però ja les avanço. Una és una conferència de David Nello sobre Palau i Fabra, i l'altre serà el mes de març un espectacle que es diu Paradís de l'Alquimista, que és una tria i recitació de Gemma Reguant, i música i composta interpretada per Marc Egea. O sigui, seran dos activitats. Intentem també fer aquest pack, eh? O sigui, tindrem l'exposició i dos activitats per, d'alguna forma, des de la biblioteca, adherir-nos a l'any Fabra. Ho farem també amb l'any Catmany i ho farem cap a final d'anys amb l'any Pedrolo.
Molt bé. I jo t'he de donar una notícia de la biblioteca que tu ben segur ja saps. S'ha fet ja, ha passat ja el carnet número 92.000.
Sí, sí, sí.
92.000,
sí, sí.
Del carnet de la biblioteca. És un carnet que, és gratuït. Dos, no només et serveix per treure llibres de préstec.
No.
Hi ha més coses associades.
Pots agafar, mira, en aquest moment, igual que totes les biblioteques públiques de Catalunya, perquè és una cosa que tenim pactades entre totes, amb el carnet de la biblioteca, que a més pots anar a qualsevol biblioteca pública de Catalunya, pots treure 15 llibres, 5 revistes, 5 CDs i 5 DVDs.
Caram.
O sigui, que realment...
Això és el que pots tenir simultàniament?
Simultàniament, tu pots tindre, que a més una mica el lema és aquest, 30 documents, 30 dies. Durant un mes pots tenir acumulat tot aquest material, que, bueno, normalment no el tindràs tota l'hora, però bé, si a vegades hi ha algun tema, alguna cosa que t'interessa, tu pots tenir durant tot un mes tot aquest material, que, bueno, creiem les revistes, per exemple, excepte el darrer número, totes les revistes anteriors es poden agafar. Un dia ja en parlarem de la col·lecció que tenim a l'hemeroteca, perquè tenim una col·lecció de publicacions periòdiques, sobretot a nivell cultural, molt interessant, i a més ja amb força anys de recorregut i que potser no s'acaba de conèixer prou, i bueno, i tenim usuaris que habitualment venen a buscar-se les revistes també.
Tot això pel que fa a la biblioteca, però és que aquest carnet a Lleida, que és el que interessa, també et dona descomptes per anar a d'altres equipaments culturals de la ciutat, l'auditori,
el Teatre de l'Escorxador, Caixa Fòrum,
per tant, escolteu,
el Cafè del Teatre, l'Animac, habitualment cada any ho fem també al Festival Mut, ho fem amb Jazz Tardor, amb el cinema llatinoamericà, o sigui, d'alguna forma a la biblioteca hem intentat que tot el que passa culturalment a Lleida apuntar-nos-hi, és a dir, nosaltres com a biblioteca donar difusió d'aquelles activitats que hi ha i fer-ne promoció entre els nostres usuaris, i a la vegada els nostres usuaris animar-los a accedir a totes aquestes activitats culturals que es fan.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, això amb un carnet gratuït, que es fa en un moment. Antònia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No és la Marta Salla que s'ha animat ara aquí per percussionista al nostre estudi, sinó que és un fragment del Pum Sum Ka. Ho dic bé, Maribel?
Sí, sí, ho dius molt bé. És un fragment, concretament de la peça que porta per títol Stool Pigeon, que vol dir, doncs, colom missatger, i que és una de les peces que formen part de l'espectacle familiar de percussió que demà tindrà lloc, doncs, a les 6 de la tarda, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, i com molt bé tu has dit, porta per títol Pum Sum Ka.
Que aquest és el... aquest, tots, però aquest us el recomano perquè jo ja el vaig veure l'any passat, la Marta no sé si hi va anar.
Jo no, però la família sí.
Ah, I és maco, la posada en escena, és tot una colla de... Bueno, anava a dir, sí, una colla d'amics que van de boys
sí,
scouts...
Sí, que van d'excursió.
Això, d'excursió, i acaben fent percussió amb qualsevol cosa, però que a més sona bé.
Molt bé, molt bé. Fan percussió amb qualsevol cosa, amb tots els objectes que es troben, els objectes, doncs, de la nostra quotidianitat, com poden ser, doncs, una taula, una cadira, un bastó que troben, doncs, pel camí, un encenedor, suposo que ho han pogut sentir, doncs, sí, els radioients, l'encenedor, i bé, doncs, és un concert totalment atípic, si em permeteu, en el sentit de que la música aquí no és interpretada pels instruments tradicionals o clàssics que bé coneixem, sinó que per objectes, com deia, de la vida quotidiana, no?
Això demà, dissabte, a les 6 de la tarda.
Així és.
És el Pum Sum Ka, Pum Sum Ka, és l'activitat familiar del Caixa Fòrum.
És un concert que està interpretat, serà interpretat, millor dit, per 5 joves que formen part de la Fundació del Conservatori, doncs, del Liceu de Barcelona. I bé, és un concert que jo recomano, doncs, intensament. I com és habitual en tots els concerts, doncs, de Caixa Fòrum Lleida, doncs, aquest concert també, doncs, anirà acompanyat d'un material didàctic que posem a disposició de totes les famílies, o millor dit, de tot el públic, per poder, doncs, completar, doncs, el contingut del mateix.
Molt bé. Maribel, escolta, la setmana vinent, dimecres, que el teniu ben ocupat, matí i tarda, al matí les matinals de cinema amb una joia, amb un clàssic.
Lady Macbeth és una projecció, doncs, de l'any 2016, és una projecció, doncs, anglesa, i que bé, jo també, doncs, recomano, doncs, a tots els radioients que no han tingut aquesta possibilitat, doncs, de veure aquesta peça, de venir, doncs, a Caixa Fòrum el dimecres a 11:15 del matí, escoltar, doncs, en primer lloc la presentació de la pel·lícula a càrrec de Marcelí Borrell, la pel·lícula en qüestió, i a l'acabar, doncs, el col·loqui pertinent.
Que a més no és veure la pel·lícula només, sinó que te la emmarquen, te la posen al marc, te la t'expliquen i et diuen el perquè de certes coses, i a l'acabar doncs encara pots fer una mica de tertúlia.
Sí, sí, i val a dir que cada vegada més, cada dimecres aquesta tertúlia s'allarga perquè...
Bueno.
El públic, sorgeixen nous interrogants, noves aportacions i...
A la gent ens costa arrencar, però després tenim ganes de parlar. A la tarda, us en recordeu que en vam parlar el divendres passat i fa dues setmanes dels concerts imprescindibles, aquells concerts de música clàssica que marquen, però que si no hi pots anar pel que sigui o perquè estan lluny, veure'ls amb una pantalla gran, doncs home, no serà exactament el mateix, però déu-n'hi-do, doncs això és el que fan els dimecres a la tarda
al Caixa Fòrum. A l'estat de la tarda, sí, sí. Aquesta vegada doncs tindrem a Alicia de la Rocha en pantalla gran en un concert doncs que va fer doncs al Palau de la Música l'any 1982 i que ens interpretarà temes tan variats com, per exemple, les escenes romàntiques de Granados o peces doncs de Falla, i molts altres doncs compositors. És una oportunitat única doncs de recuperar doncs aquestes joies de la música, i que Caixa Fòrum Lleida doncs brindi aquesta oportunitat aquests dimecres, aquests quatre dimecres. I bé, doncs aquest dimecres doncs dia 7 de febrer tanquem doncs aquest cicle amb la gran pianista Alicia de la Rocha.
L'espai d'exposició va prenent forma, per cert?
Va prenent forma, a poc a poc, però encara no han arribat les obres. Ara estem en el procés doncs d'arranjament doncs de la sala, estem pintant la sala, estem fent tots els treballs doncs de fusteria, i la setmana vinent, concretament doncs el dia 5, arriben les obres de la propera exposició.
Estem a 10 dies, a 12 dies de l'obertura.
Sí, així és.
Dijous serà o dimecres?
Sí, dijous dia 15 de febrer. Doncs inaugurem l'exposició Ramon Pichot, dels quatre gats a la Maison Gauss, i bé que en tindrem oportunitat de parlar en els propers divendres.
Bueno, ja veig que portarà un títol que em costarà a mi de pronunciar. A veure, torneu a dir?
Sí, Ramon Pichot, dels quatre gats a la Maison Gauss.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Albany.
Gràcies, Maribel. Anem cap al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja. Marta Salla, ben acompanyada, ja l'hem presentat al principi. Avui està amb nosaltres la Abigail Ballester, que és la gerent de l'Associació Professional Teatre Tots, Tots Públic. Tots Públic, no? De Catalunya, perdó. Que són els responsables del portal, que aquest xic us ha de sonar, Escena Familiar.
Correcte.
I a més esteu vinculats també amb allò del TTP, no?
TTP és Teatre Tots Públics, tot públic, precisament.
Sí, sí, sí. Tot això, doncs, l'Abigail i companyia són els responsables. Abigail, què tal, com estàs?
Molt bé. Encantada d'haver vingut.
Marta, per què em portes a l'Abigail?
Mira, sí, ara anava a dir...
Sí, per què em portes a l'Abigail?
Hem de buscar ara un enllaç de per què hem portat a l'Abigail avui aquí. Sempre és un bon moment per parlar d'aquesta associació, de la TTP, que jo la defineixo una mica com el gremi dels teatreros de teatre familiar del país. Però avui, com bé dius, com que és un monstre de dos caps, l'Abigail, avui ve com a responsable, efectivament, del portal Escena Familiar. EscenaFamiliar.cat és un web que recomano a tothom que tingui canalla, i els que no tinguin canalla també, perquè és un web com a molt amè, amb molt contingut molt interessant, relacionat sempre amb el teatre i amb les arts escèniques familiar. Què hi ha? Què hi podem trobar? Hi podem trobar una agenda molt, molt completa a nivell de Catalunya, i avui la portem, perquè si no la deixaré a ella sense parlar, llavors el Ricard també em renyarà, que xerro molt. Avui la portem perquè han fet amb Escena Familiar un sorteig. Han fet un sorteig que ha estat molt divertit, perquè aquest cap de setmana tenim Zoom Zoom, la companyia Zoom Zoom Teatre de Lleida, representant la gallina dels ous d'or per segona vegada a la ciutat, perquè ja la van estrenar a la Fira de Titelles i van guanyar dos premis a la passada Fira de Titelles. Avui han estat fent funcions escolars i els tindrem demà al Teatre Municipal Julieta Agustí, Espai 3, a les 5 i a 6:45. Correu, que s'exhaureixen les entrades. I ara l'Abigail ens explicarà una mica en què ha consistit aquest sorteig tan divertit que han fet i què tenen al web Escena Familiar.
Bé, doncs, nosaltres com a portal, el que us situa una mica, el que volem és arribar al públic
i fer visible el sector, tot el que hi ha al darrere. Uh-huh. Una de les coses bàsiques és pues, donar visibilitat. I bueno, com ho fem això? Pues, una de les parts és tenim un club al que us animo que us feu subscriptors, i el que fem són, de tant en tant, fem sortejos en col·laboració amb les companyies, en col·laboració amb els teatres. En aquest cas, amb el Teatre de l'Escorxador i de la Llotja, hem fet aquest pacte dels espectacles familiars que tinguin durant la temporada, sortejarem entrades, és una manera de promocionar. Concretament, amb la gallina dels ous d'or, la consulta que fèiem a la gent és què faries tu si trobessis un ou d'or? I, clar, hem tingut com a 30 respostes, ha sigut un sorteig en què realment la gent ha participat, perquè, bueno, la participació sempre és una cosa que costa una mica, però l'al·licient de les entrades i d'un espectacle així molt recomanable, pues, bueno, ha fet que la gent s'animés. Mm-hmm. Respostes molt curioses, des de covar-lo a buscar... A buscar la gallina... una d'un nen de 7 anys que és, jo el trencaria bocinets i els tiraria barrejats amb el pinso a les gallines perquè així al menjar-se'l després pondrien més ous d'or i seria ric.
Mira.
O sigui, el nen ja ambició.
Es pot participar encara o ja està tancat?
No, ja està tancat.
L'ha guanyat la Mireia Olcina.
Mira, jo anava a enviar Amagarlo del Montoro. Seria la meva resposta.
Aquesta seria bona, també.
Això ho tinc claríssim, perquè sí. Si no te'l fiscalitzen ràpid, eh?
I tant, i tant. Bueno, doncs pues, és això, no? Intentem una mica que tingui algo de relació amb el que és l'espectacle en si, no?
Això ho trobeu a escenafamiliar.cat.
Correcte.
Escenafamiliar.cat. A dalt teniu el menú i a la dreta hi ha el botonet de club.
Correcte.
Com et fas soci del club?
Únicament, bueno, entrant les dades de contacte, el mail, un nom, una població...
Que la gent que són socis del club els anomeneu com culs inquiets.
Culs inquiets, sí.
Clar, diu, som culs inquiets. I després diu, jo també vull ser cul inquiet. Ho dic perquè si
correcte.
Entreu, que sapigueu que és això,
és el club. És això.
Sí, t'has de convertir en cul inquiet.
Correcte. Has de tenir ganes de saber més coses, uh-huh. De no quedar-te amb només...
Només comprar l'entrada, anar a veure
exacte.
L'espectacle i marxar, i que bé que ens ha agradat, i escoltar el nen que canta la cançoneta de l'espectacle 3 setmanes després encara.
Exacte.
No només això.
No.
La web aquesta escenafamiliar.cat no només es refereix a la demarcació de Lleida?
No, és a nivell de tota
a
Catalunya.
A nivell de tot Catalunya, molt bé.
Sí, recollim l'agenda de tots els espectacles professionals que es fan a Catalunya, o intentem recollir tot el que ens arriba, perquè bueno, uh-huh. És molt difícil arribar a tot. I ho fem tant de companyies de l'associació, de no l'associació, catalanes i no catalanes. O sigui, si una companyia de fora ve, doncs també. Cada dijous enviem el butlletí i fem uns destacats, destaquem 5 espectacles cada setmana, tenim un apartat de crítiques per a que la gent també prengui sàpigui què va veure i què n'opina la gent, fem reportatges per conèixer en profunditat els espectacles, les companyies...
Els reportatges, perdona, Abigail, és una mica en la línia de la vida dels espectacles que tant li agrada al Ricard, que vam fer fa 3 o 4 anys a l'Escorxador, és pues, explicar una producció que està en curs, uh-huh. Com és una producció, explicar una estrena, explicar les gires de les companyies...
Exacte.
Vau fer una vegada allò com una consulta a les companyies de què parleu quan aneu a la furgoneta
sí.
Tantes hores...
Curiositats, també, no? De allò, pues, i vosaltres? Què penseu de pues, això? O què feu durant les...
Jo ja saps, Marta, que sóc fan de Cal Artista.
Doncs és una mica això, però en web.
Però aquesta activitat la teniu aparcada.
Sí. Sí, perquè és que ara en tenim nosaltres que ens xuclen més energia.
Bueno, correcte, però jo et dic, l'hem de recuperar o canviar-la de format. Que ho sigui més fàcil.
L'hem
però...
de recuperar, no està tancada.
És una activitat maca.
Eh? Sí.
Escenafamiliar.cat, estic mirant, per exemple, avui, a Tremp, a les 6 de la tarda, tenim una obra que es titula Les princeses també es tiren pets.
Correcte.
Serà còmic, entenc, eh?
Sí. Mm-hmm. Bueno, sí, té els seus punts.
I evidentment, per demà a Lleida, això a l'agenda de Lleida, per demà està marcada... A les 5 i a 6:45 de la tarda, la gallina dels ous d'or, de Zoom Zoom Teatre, per tant, és un bon punt de partida per conèixer o per fer-te l'agenda de cap de setmana.
I el bo és que pots també buscar, pots filtrar de dir, pues, jo me'n vaig a Barcelona o jo... Hi ha un cercador.
Sí, 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 per això, sí.
Hi ha el cercador de dir, busco un espectacle o estic a tal lloc, pues, vaig a buscar a veure què es fa allí.
Uh-huh. Molt bé. Per cert, mira, ara mirant a Tarragona... demà hi ha el disco Pinky dels Can Piqui Pugui.
Sí.
També si entres, si veus una mica la dimensió del que diem aquests, sempre,
sí, sí. Sí, no?
De les companyies de Lleida, com se belluguen per allà, sempre en trobes alguna de Lleida.
Molt bé, a més veig que també teniu enllaços directament cap a les companyies de teatre.
Sí.
Per explicar una mica qui són i tot plegat, perfecte.
Sí, sí.
Escenafamiliar.cat, ja ho hem avançat, Marta, demà dissabte a les 5 i a 6:45 de la tarda al Teatre Julieta Agustil, que era... Espai 3 o el convent, tothom que el conegui pel nom que
que la qüestió és que vinguin allí i no vagin a l'escorxador.
La gallina d'os d'or, la gallina d'os d'or. Home, és un... jo ja he vist bastants espectacles aquí, és un lloc ben acollidor, també, m'agrada. Molt bé, Marta, escolta, el Teatre de la Llotja, aquesta setmana no tens res?
Tenim Justo Molinero, El Hombre, La Gran Chapuza de Dios, Entrades Exaurides...
Ui.
Exaurides.
Demà a
6:15.
Val, pues així ja ho tens ple, això. Gràcies, Marta. Anem cap a l'auditori. Enric Granados, Puri Terrado, ens portes avui al nou director de l'Orfeó Lleidatà. L'hem saludat al principi, el tornem a saludar, l'Òscar Enrec. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho pronuncio bé, Òscar Enrec.
Perfecte.
Suposo que també serà... hi ha cognoms i noms que sempre has d'acabar dient no, això es pronuncia així, eh?
Exacte.
D'aquí 4 dies que ja et coneixerà tothom, doncs ja està.
No hi haurà problema.
Escolta, tu ja estaves vinculat a l'Orfeó.
Exacte, sí. Era el director financer de l'entitat.
Molt bé. I ara passes a director general.
Exacte, sí. Prenent el relleu, diguéssim, al Xavier Quinquillà, que, bueno, que ha estat escollit recentment diputat al Parlament. I bé, seguint una mica la seva línia de gestió, continuïtat amb els projectes que estem desenvolupant des de l'Orfeó, amb moltes ganes, molta il·lusió, i bé, continuar amb aquesta tasca.
Puri, teniu també una activitat familiar...
Aquest cap de setmana ha caigut així, totes són familiars.
Escolta, les famílies, ja que ens ho fan així, no ens quedem a casa.
Però precisament familiar no vol dir que sigui excloent, o sigui que
no, correcte,
precisament...
Correcte.
És una activitat que pot ser per tots els públics.
Demà dissabte, a 6:45 de la tarda,
sí.
Gospel for Kids.
Sí, Gospel for Kids, que és una formació molt jove i per això hem convidat a l'Òscar.
Això ho organitzeu des de l'Orfeó?
Ho organitzem des de... sí, amb l'Orfeó tenim un acord de que organitzem un conjunt de concerts familiars. Ells, si són de petit format, els programen a l'Espai Orfeó, però els de gran format es programen a l'auditori.
A quina sala?
A la gran,
sala 1,
a la sala sinfònica sempre, sí, sí.
Molt bé.
Llavors, ara, precisament, toca doncs, aquest gospel.
Exacte.
Explica'm, sí. La formació, quanta gent?
Sí, són 5 cantants. Bé, és un espectacle que pretén acostar el gospel als infants i al públic de totes les edats. Com ha dit la Puri, bé, està interpretat per la formació Dream Kids, que està formada per 5 joves cantants que van participar a l'O Happy Day amb el grup Top Teen, que bé, fan autèntics malabars amb les seves veus. És un concert que amb un repertori que combina cançons de gospel com el Aleluia o el Giants, amb cançons més conegudes d'altres gèneres com pot ser Boig per tu de Sau.
És a capella o també hi ha instruments?
És a capella.
Perdó, a capella, Ricard, que sé que em preguntaràs, i això què vol dir? Si és només veu o és també amb instruments?
No, jo a capella això ho sabia.
Vale.
No, però està bé que quan anomenem un terme l'expliquem. Gospel Kids, això és demà a 6:45 a la sala 1, demà dissabte a l'Auditori Enric Granados, i com molt bé ha dit la Puri, que sigui una activitat familiar no és excloent, és a dir, si ens escolten persones que o tenen fills, o sigui, o no tenen fills, o tenen fills i volen anar sense nens,
sí, sí.
Poden anar igualment. Si t'agrada sí, el gospel, doncs...
Per a tot públic.
Hi pots anar igualment. Òscar, escolta, de cara al cap de setmana, vosaltres també diumenge, no hi ha a l'auditori, sinó a la vostra sala, teniu programat una activitat de nadons.
Exacte.
Són aquelles activitats que tenen normalment avalanxa de peticions per inscriure.
I tant, sempre la veritat que tenen una gran acollida, fent 2 funcions, una a les 11 i una altra a les 12, a l'Espai Orfeó. I bé, són espectacles escènics on intentem despertar els sentits dels més petits. La veritat que combinen música, en aquest cas aquarel·la, amb sorra, l'aigua, la veritat que són uns espectacles molt complets i tothom, tan petits com pares, surten molt, molt contents.
Mm-hmm. Que ho feu amb els nens a l'escenari?
No, estan a la sala, diguéssim. Bé, l'escenari és un espai a peu pla, per tant, està tot molt a prop i, per tant, es pot viure l'espectacle doncs, amb molta energia, diguéssim.
Perquè si són nadons, clar, si estan lluny, potser no els capte, no?, l'atenció.
Exacte, sí, hi ha moltíssima interacció, hi ha com uns coixins, també es crea un ambient molt, molt acollidor i es crea una atmosfera molt, molt, molt xula, la veritat.
Es diu Aquarela, aquest espectacle. Us dono a la web també, orfeolleidata.cat, i allí trobareu tota l'actualitat de l'Orfeó. Entre d'altres, aquest Gospel for Kids, que ara estic veient aquí el cartell, és un cartell groc, és veritat, amb cinc joves preparats per cantar. Exacte. I l'espectacle Aquarela, que serà el diumenge dia 4, està encarat a nadons de 0 a 3 anys, a les 11
i
a les 12.
Exacte, a les 12.
Molt bé, doncs estem a punt d'arribar a les dues. Òscar, ja busquem ara agenda i t'emplaço perquè tornis a venir, però ja perquè vinguis un dia i parlem a fons de l'Orfeó.
Encantat.
Gràcies per venir avui, de totes maneres.
Gràcies a vosaltres.
Ja, hem estat amb l'Òscar Enrec, nou director de l'Orfeó Lleidatà. I també hem estat amb l'Abigail Ballester, que és la gerent de l'Associació Professional Teatre Tots Públics de Catalunya. Que ja no ho havia apuntat bé i cada vegada que ho he hagut de dir avui m'ho he hagut de pensar.
Tu aprendràs.
Abigail, gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Antònia, Puri, Maribel i Marta, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
30 segons, i arribem a les 2 de la tarda. Ja saps que, com sempre, ha estat un plaer que ens haguis acompanyat amb aquests minuts de ràdio. Recorda que tenim el nostre número de WhatsApp a la teva disposició, 664-526-180, 664-526-180. Escolta, si durant el cap de setmana et ve al cap algun tema que t'agradaria que parléssim, envia'ns un missatge de veu, si pot ser, que prefereixo escoltar-te la veu. Acaba de gaudir del divendres, que encara queda, i el cap de setmana aprofita-la al màxim, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Ull a la carretera, dilluns hi tornem, 12:20. Fins llavors, salut, adeu.